Podem parlar aquesta hora i saludar-lo al politòleg Guillem Porcells. Guillem, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Guillem, si ens haguéssim de resumir una mica què ha estat el mandat de Boris Johnson al capdavant del govern anglès, com ho definiríem tot plegat?
Diria que els defineix pel Brexit. És a dir, si hi ha una paraula que hagi definit el mandat de Boris Johnson, ha sigut el Brexit i el post-Brexit. És a dir, ha sigut la seva administració la que ha dirigit el Regne Unit fora de la Unió Europea i ha fet que hi hagués estabilitat, tot i sortir del mercat comú, tot i sortir de les àrees d'influència que tenien, etc.
El Brexit, definitivament, que ha superat ja, de fet ja poca gent se'n recorda de Cameron, i ha superat tot el personatge de Cameron, i l'ha assolit el mateix Boris Johnson duent aquest Brexit endavant i fins a les últimes conseqüències. Gent que considera que és un èxit i gent que considera que és un greu error. El Brexit és precisament això per a Boris Johnson, tant com l'ha dut? És un gran èxit, però un gran error a la vegada?
Si veiem tota la gran catàstrofe que havia de tenir el Regne Unit, no ha passat. És a dir, el Regne Unit ha seguit mantenint relacions cordials amb la pròpia Unió Europea, ha mantingut relacions cordials amb Índia, amb Austràlia, amb Estats Units, amb tot un seguit de països que tothom diria que quedaria aïllat per sortir de la Unió Europea, però no ha sigut així. També ha sigut reforçat, ha negociat amb països africans de tu a tu, amb països del sud-est asiàtic, d'Àsia Central. La presència del Regne Unit és gairebé omnipresent arreu del món. És a dir, no hi ha hagut cap aïllament en aquest aspecte. Sí que és cert que l'economia es va ressentir una mica, l'europea també, però no hi ha hagut una gran catàstrofe, com alguns deien. És més, les mesures que hi ha hagut de crisis com la de desabastiment, aquelles famoses imatges que veiem dels supermercats britànics buits, etc., no eren pel tema del Brexit, sinó per assumptes de vagues de transportistes. És a dir, no estaven vinculades.
Per tant, si no ha estat el Brexit, quin ha estat el greu error o el gran error de Boris Johnson?
El gran error de Boris Johnson, sobretot, ha sigut la falta d'exemplaritat amb la pandèmia. És a dir,
per tant, el Partygate, eh?
Sí, és a dir, si veiem les enquestes, veiem que és cert que hi ha cert desgast, com pot tenir qualsevol govern a qualsevol democràtic, a qualsevol lloc del món. És a dir, hi ha un desgast de gestió, que aquest desgast seguia venint. També és cert que molta gent el valorava positivament, inclús deien que el Partit Conservador, tot i la situació de la pandèmia, seguiria mantenint les majories absolutes amplíssimes que té a dia d'avui. Llavors, clar, esclata l'assumpte del Partygate i de cop i volta la popularitat d'ell comença a baixar. Què passa? Les primeres enquestes, al principi de tot el Partygate, donaven una cosa molt curiosa, i és que ningú, o sigui, la popularitat de Boris Johnson queia, però si el Partit Conservador Britànic canviava de líder, podia seguir mantenint la majoria absoluta. És a dir, no era una qüestió contra el Partit Conservador, sinó era una qüestió contra ell. El fet que el Partit Conservador l'hagi mantingut, el fet de que les mocions de censura contra ell no hagin prosperat, el fet de tot un seguit de coses que el Partit Conservador han estat còmplice, l'han arrossegat també el partit cap a baixar la popularitat de vot.
De fet, això es veu claríssimament, entenc, els últims dies, amb aquesta cascada de dimissions del govern Johnson, tant per part de ministres com dels càrrecs del seu govern, les últimes dues sonades, per exemple, com el ministre de Finances, Rishi Sunak, o el ministre de Salut, importantíssim hores d'ara al Regne Unit per tot el que està passant amb la pandèmia, també, no?
Sí, és a dir, si analitzem la cascada de dimissions, veiem que han dimitit en 48 hores 56 membres del govern. És a dir, hi ha els secretaris d'Estat, que seria l'equivalent aquí als ministres, després també hi ha ministres, que seria l'equivalent nostre als secretaris d'Estat o secretaris generals, després també hi ha diputats que han expressat el seu malestar respecte al govern, també hi ha diputats que obertament han demanat la divisió de Boris Johnson, també hi ha els càrrecs del partit que també han demanat la divisió de Boris Johnson, antics primers ministres com Theresa May o John Major també han demanat la divisió de Boris Johnson. És a dir, tot s'ha sumat. Llavors, això ha fet que hi hagi aquesta tempesta perfecta, que amb l'últim escàndol respecte al seu assessor, la seva falta de contundència ha sigut, per dir-ho així, el que diem en castellà, la gota que colma el vaso. És a dir, això ha provocat la gran onada de dimissions, això ha provocat la gran onada contra ell, que a nivell de partit també els fa afectat per la reacció tard del propi partit al Partygate.
Per cert, que qui no sàpiga de què estem parlant amb tot aquest darrer escàndol fa pocs dies amb l'assessor de Boris Johnson, parlem de Chris Pincher, que ha estat acusat de possibles abusos sexuals a membres del mateix partit, i Boris Johnson va decidir ser jutge i part de la qüestió, dir que aquí no havia passat res per tal de mantenir-lo en el càrrec. Més enllà de tot plegat, Guillem, però... quin escenari s'obre ara en la política anglesa? És a dir, com queda l'Anglaterra post-Johnson? Ho dic perquè venim d'una situació de desmoronament del laborisme britànic i ara de cop peta el conservadorisme i, per tant, on queda tot plegat?
Sí, no, això que apuntes és molt interessant. És a dir, el fet pel qual Boris Johnson s'ha mantingut fins a dia d'avui, el fet pel qual... David Cameron tenia majoria absoluta, Theresa May va tenir majoria absoluta i Boris Johnson va ampliar la majoria absoluta que tenia el partit, és perquè no hi havia oposició. I a més el Partit Laborista estava enfrontat entre ell, estava dividit, estava barallant-se inclús al propi Parlament, hi havia batusses contra el seu propi líder del partit. Recordem que el propi partit fiscalitzava a Jeremy Corbyn inclús en algunes sessions, i inclús el qüestionaven obert, debats, tertúlies, diputats el qüestionaven en obert, el seu propi partit. És a dir, clar, ara amb Keith Starmer passa una cosa molt interessant, i és que s'ha trobat que tot i ser un líder gris, perquè els seus mateixos tampoc el valoren positivament, s'ha convertit en l'alternativa. Però s'ha convertit en l'alternativa perquè Boris Johnson ho ha fet pitjor. Però és que hem hagut d'arribar a la situació actual perquè el Partit Laborista es vegi capaç de guanyar unes eleccions.
També volia preguntar si a Boris Johnson el que li ha pogut, davant d'una Europa que ha hagut de mostrar la seva gran postura sòlida, ferma, sèria, li ha pogut amb ella el seu excentricisme?
És la manera que ha tingut de fer sempre. És a dir, quan era alcalde de Londres, per exemple, va ser el primer que anava amb bicicleta a l'oficina. És a dir, i això ja van dir que era excèntric, perquè l'alcalde de Londres no podia anar amb bicicleta. Després, el fet de no portar corbata en certes coses, també deien que era excèntric perquè no portava corbata en certs actes. És a dir, hi ha hagut tot un seguit de coses que sí que és cert que, com a líder conservador, no és la imatge que podíem tenir, però també és cert que dintre del Partit Conservador ha aconseguit una de les més àmplies majories absolutes que hi ha hagut. És a dir, tot i que va fer el referèndum, ho va vestir-ho com si em voteu és un vot pel Brexit, i això el va beneficiar, sí que és cert que era ell el primer ministre aleshores, i era ell el candidat, i era ell. I no és fins ara, amb el Partygate, que la situació no els ha girat en contra.
De fet, dèiem que Boris Johnson plegava de líder conservador i que ja veuríem quan plegava de primer ministre, perquè creu que el Partit Conservador necessita un nou lideratge que arribi a primer ministre per ell poder deixar el càrrec. Doncs bé, fins ara, ja ho saps, Guillem, que jo et segueixo a través de les xarxes també, i el Guillem publicava una notícia important, de fet una enquesta, i és que fins ara el secretari de Defensa Ben Wallace seria el candidat amb més números per substituir Boris Johnson. Això és així, Guillem?
Sí, és a dir, a dia, ara mateix, allò, fotografia del moment, Ben Wallace seria un dels candidats amb més pes dintre del primer partit i una de les persones que tindria suport. Més suports. Recordem que aquest senyor era una persona que ben bé ningú sabia quin peu calçava, ben bé ningú sabia què feia el govern, ben bé ningú sabia exactament si tenia sang a les venes, era un tecnòcrata britànic més, però passa una cosa, i és que esclata la guerra d'Ucraïna i tot el protagonisme recau sobre ell. No, esclar, el fet de que ell sigui una de les figures més importants a nivell polític actualment per el conflicte d'Ucraïna, per l'abastament de material militar del Regne Unit cap a Ucraïna, el fet de que hagi anat a Ucraïna, el fet de que s'hagi involucrat amb els països d'Europa de l'Est per abastir militarment, és a dir, és una persona que de cop i volta s'ha tornat coneguda, ha fet les seves declaracions, és una persona que se l'ha vist amb capacitat de lideratge, se l'ha vist una persona ferma, solvent en moltes coses, és a dir, clar, si no hagués sigut pel conflicte d'Ucraïna, si és política ficció, no m'agrada fer-la, però és així, si no hagués sigut pel conflicte d'Ucraïna, no sabem si aquesta persona estaria en la situació que es troba ara de, possiblement, encapçalar el partit conservador. Recordem que un dels grans preferits, Rishi Sunak, que es considerava canceller del Tresor, ministre, el que seria aquí el ministre d'Hisenda, era la marieta de Boris Johnson i també li ha demanat que plegués i ha dimitit.
Et preguntava abans, Guillem, quin escenari s'obre ara la política anglesa. Deixa'm preguntar-te també, i per últim, quins són els grans reptes de l'Anglaterra post-Boris Johnson, encara que no hagi marxat, però sí que ha anunciat que marxarà. Quins són els reptes a què ha de fer front? I ho dic perquè tenim aquest conflicte amb Ucraïna que ha dut a cert desabastiment a Anglaterra, tenim tot el que ha passat amb, i està passant amb la pandèmia a Anglaterra. A vegades n'hem pogut parlar amb el doctor Salvador Massip que viu allà i, per tant, ens ha pogut explicar una mica com es viu allà i, déu-n'hi-do, els casos que hi ha i el poc que s'usa la mascareta. En fi, quins són els grans reptes a partir d'ara?
Aviam, segons el calendari polític, per dir-ho així, a la tardor hi ha la convenció del Partit Conservador. Però aquesta convenció tocava per calendari, és a dir, tocava fer-la. El tema és si s'esperarà fer la convenció a l'agost o si aquesta convenció s'avançarà. Segurament s'avançarà perquè si ha dimitit de líder cal elegir un líder nou, però que tarden.
Sí, de fet, Boris Johnson avui, a la compareixença d'avui, ha anunciat que es començarà aquest procés la setmana que ve.
És que és això, és a dir, és un procés que va molt ràpid. Recordem que quan es va substituir a Theresa May per Boris Johnson, el procés va durar poc més d'un any, o sigui, gairebé uns 20 dies, molt ràpid, perquè s'ha de fer les primàries, campanya de primàries, convocatòria de candidatures, les votacions, primera fase, segona fase, tercera fase, és a dir, és un procediment llarg, per dir-ho així, però pot ser molt ràpid. Aleshores, no sabem si abans del setembre ja tindrem un nou primer ministre del Regne Unit. Aleshores, els reptes principalment que s'enfronten ara els britànics o Regne Unit com a país és, per un costat, l'evolució de la pandèmia a nivell econòmic, és a dir, les repercussions que pot tenir. Després, a nivell de recaptació fiscal, un dels assumptes més importants que hi ha a dia d'avui a la política britànica són les polítiques fiscals de Boris Johnson, que es fa a nivell de retallades d'impostos, si es pugen impostos, si es donen gravàmens, tot això també està a l'aire. Després, la situació a Irlanda del Nord, no l'hem d'oblidar, hi ha un problema amb la frontera, hi ha problemes dintre del propi unionisme britànic, tenim el Sinn Féin fort, el govern d'Irlanda del Nord ben bé tampoc s'està acabant de formar amb diferents dimissions, etc. És a dir,
i ara de cop el referèndum escocès.
I després el referèndum escocès, que tot i que ahir Westminster va dir que no, ara això no toca, la veritat és que sembla ser que, tot i així, el SNP impulsarà la campanya, tirarà endavant i anirà pressionant al respecte. És a dir, els últims mesos de Boris Johnson, o els últims, l'últim mes de Boris Johnson, perquè en tan bon punt tinguem nou líder del partit, segurament serà o el mateix dia o la mateixa setmana que es farà el traspàs. Si tenim l'últim cas que va passar va ser Margaret Thatcher, i va ser així, és a dir, primer es va elegir John Major, se li va fer l'això, Thatcher dimiteix i Rei Menos va pujar, és a dir, aleshores, clar, tenim un calendari molt ràpid, molt inconcret amb algunes coses, però els problemes hi són. Aleshores, clar, el futur primer ministre haurà d'afrontar tots aquests reptes. Ah, i després un ensumatori, que és que el Partit Conservador a dia d'avui es troba dividit. Llavors caldrà recosir-lo si es volen guanyar en algunes eleccions.
Déu-n'hi-do com queda la situació a Gran Bretanya després de tot plegat i després d'aquesta notícia que salta avui que comentàvem amb Guillem Purcells. Si vols British News, Guillem Purcells, de veritat, seguiu-lo a través de les xarxes que val molt la pena. Guillem, gràcies, un plaer, com sempre.
Un plaer, una forta abraçada.